La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. Mans Unides, la nostra entitat germana en l'Església, va organitzar, sobretot per al dia d'ahir, la col·lecta anual de la seva 62a campanya contra la fam. Aquest any amb el lema Contagia solidaritat per acabar amb la fam. A banda dels donatius que potser molts de vosaltres vau poder fer ahir a l'Església, hi ha possibilitat de fer aportacions econòmiques a través del web mansunides.org o d'aquest nou sistema a través del telèfon mòbil, el Bizum, amb el número 00051. Diem això perquè Càritas també necessita Mans Unides, igual que Mans Unides Càritas. La nostra entitat, que és Església amb l'amor cap als més necessitats, Càritas, treballa des de la proximitat, des d'aquest mal anomenat Quart Món, i Mans Unides desenvolupa projectes en què s'ataquen les arrels de la pobresa i s'ajuda persones que, pel fet d'haver nascut en un lloc on no hi ha prou renda per càpita i no hi ha una bona distribució dels recursos, també tenen aquesta necessitat imperiosa, la urgència i també el treball per solucionar les arrels dels problemes. Avui, més que mai de la mà, Mans Unides i Càritas comparteixen aquesta solidaritat que tots volem contagiar, també des d'aquest programa. Avui tenim un programa especial dedicat a la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Es vol incidir, sobretot, en la manera com està afectant el Covid-19 les persones que són ateses des de diverses mirades. Després d'una reflexió que ens farà Conxa Márquez, sotsdirectora de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i coordinadora de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, parlarem, d'una banda, amb Ramon Bosch, sacerdot i delegat episcopal de Càritas de Sant Feliu de Llobregat, i la mateixa Conxa Márquez, el nostre company i col·laborador Francesc Arnaez, avui farà molta feina i conversarà amb tots dos en la primera entrevista d'aprofundiment. I després el testimoni serà una estona igualment compartida, en aquest cas amb Sandra Costa, de Càritas Diocesana de Vic, que és membre del grup de treball d'anàlisi social, i ens explicarà les principals dades de l'informe elaborat des d'aquest grup sobre l'impacte del coronavirus en les persones ateses per les diferents Càritas a Catalunya. Tot això, amb les notícies i una miqueta més, us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas. El missatge de la caritat.
Un missatge que ens ofereix, com us dèiem ara fa un moment, Conxa Márquez, sotsdirectora de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i coordinadora de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Conxa Márquez, bona nit, endavant.
Hola, bona nit, Ignasi. Tots sabem que l'any 2020 ens ha estat marcat pel Covid-19 i des de Càritas hem vist que la crisi no ha estat igual per tothom. Hem vist que els més fràgils han vist com més ràpidament i més intensament les seves condicions de vida empitjoraven. En la majoria dels casos s'enfonsaven al perdre la feina que realitzaven, veien disminuir els seus ingressos, etcètera, no? Càritas ja ha alertat dels efectes socials que aquesta emergència sanitària creada pel coronavirus pot produir en les famílies en situació de pobresa i exclusió. I és per aquest motiu que, com a Comissió Social de Càritas Catalunya, volem parlar de tot això en aquest programa d'avui. Com a responsable de la comissió, vull explicar què ha estat aquest any per les persones que formaven la comissió. Hem continuat treballant, hem estat reflexionant, hem estat compartint, ens hem adaptat, hem après de fer reunions online, hem descobert que també podem treballar plegats malgrat la distància i penso que hem fet molta feina. Des d'hem col·laborat en l'informe de l'impacte de la Covid-19, hem reflexionat i hem aportat elements sobre la renda mínima garantida, hem treballat la memòria del 2019, hem participat a la taula del tercer sector i a la PINCAT, i moltes coses que segur que em vaig deixant, no? Però per mi el més important, i que avui també volia manifestar, ha estat el poder compartir el nostre treball, el que hem fet el dia a dia, el com hem reinventat els nostres projectes i com hem reinventat la nostra acció social. Fa un any era impensable que poguessin fer reforç escolar online als nens i nenes que estàvem atenent, que poguessin fer formació online a persones adultes, que parléssim d'acompanyaments telefònics a gent gran, acollides telefòniques, ajudes econòmiques mitjançant targetes moneders. Ens hem reinventat. Ha estat tot un esforç per part de les 10 Càritas catalanes per no tancar serveis i deixar les persones desateses. Que quan va començar tot això vam pensar que tindrien que tancar serveis, i de fet algú vam tancar, perquè molts dels voluntaris que estaven al davant eren gent en situació de risc, però els serveis més essencials no han tancat. Gràcies a voluntaris que, malgrat les recomanacions de no sortir, hi ha molts voluntaris nous que es van oferir, no ens ha calgut tancar serveis i alguns, com és el cas dels punts de distribució d'aliments, ha incrementat el nombre de les famílies a atendre. Càritas ha seguit treballant al límit de les seves possibilitats i de la seva capacitat per seguir al costat de les famílies més vulnerables i elabora aquest estudi que mesura l'impacte de la crisi de la Covid-19 sobre les persones que hem atès, que ara ens presentarà Sandra. Les conclusions a les quals arriba aquest informe són eloqüents i parlen per si soles de com una crisi en un inici de naturalesa eminentment sanitària s'ha convertit en una crisi de profund impacte social.
Moltes gràcies, Conxa Márquez, per aquesta reflexió de partida avui sobre la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
L'afectació del Covid-19, sobretot a nivell emocional, en persones necessitades, és el tema que desenvoluparem ara. Connectem amb Sant Feliu de Llobregat. Avui tenim allà el nostre company Francesc Arnaez, que ens ajuda molt. Li agraïm la seva feina. Conversarà amb la mateixa Conxa Márquez, que es queda una estona amb nosaltres, i amb Ramon Bosch, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Sant Feliu. Francesc Arnaez, endavant, bona nit.
Molt bona nit, Ignasi, i moltes gràcies. Avui ens trobem aquí a la Casa de l'Església, a la seu del Bisbat de Sant Feliu, en aquest programa de la Veu de Càritas, que avui està dedicat a la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, i ens acompanyen avui la Conxa Márquez, que és la coordinadora de la comissió, i mossèn Ramon Bosch, que és delegat episcopal de Càritas Diocesana de Sant Feliu, i la idea és poder compartir una estona de tertúlia amb tots dos perquè puguem parlar de avui que volíem parlar sobre l'impacte de la Covid des de diferents vessants, no? I a part d'aquesta vessant més social, més econòmica, que després també en parlarem, volíem parlar de quines altres conseqüències o quines altres, què ha significat aquesta pandèmia per tots nosaltres. Molt bona nit.
Bona nit.
Si us sembla, lliurement, anem parlant. Jo crec que podríem començar parlant una miqueta què ha significat la Covid, què ens hem trobat, què ha significat aquesta malaltia per tots.
Mira, una mica la sensació d'aquesta situació de pandèmia, que ho ha tocat tot, que no ha deixat cap àmbit dret, també ha tocat un àmbit del qual costa molt a vegades de parlar-ne, però que és al final el que ens dispara per dintre, no? Tot aquest món que podríem dir emocional, tot aquest món interior, que és un mica de calaix de sastre de moltes coses, de sentiments, el cor, els estats d'ànims, les sensacions, tot aquest món està, ens l'ha impactat i aquest món ens vernissa molt la resta de la vida. Ens podem tenir un gran programa doncs, laboral, un programa familiar, un programa de lleure, del que ens agrada, però aquest món emocional surt per dintre i bombardeja. Jo crec que la Covid ens ha portat una bomba a aquest món emocional, que a diferència d'algunes altres que poden ser molt puntuals o poden ser doncs, molt d'un àmbit o d'una situació, ens ha portat primer que és un gran impacte, no és un impacte menor, és un dels impactes gruixuts que la gent d'aquesta generació haurem viscut. Ens quedarà marcat no només personal, sinó generacionalment. I també el fet de que sigui de llarga durada. No és un impacte de, mira, doncs un mal més que hem tingut o una situació, que és un impacte d'una llarga durada que ens ha desfet aquelles seguretats que teníem, les seguretats relacionals, les seguretats laborals, en tants casos, però també la seguretat emocional, de no saber massa què hem de fer. Tothom ens dona directrius, tothom portem molts mesos darrere d'aquesta situació, però encara tot balla, encara ningú sap exactament tot. No? Jo crec que ens ha portat aquest impacte de llarga durada i molt globalitzant, no només a nivell del món, sinó a nivell d'aquest planeta que és on cada persona. No? Doncs...
Sí, nosaltres, vull dir, la sensació que tenim és que ens hem adonat que realment som vulnerables, vull dir que potser ens pensàvem que res ens podia afectar i que ens menjàvem la vida com si res, com volguéssim, i ja des del punt de vista social jo sí que diria que, a part de la nostra vulnerabilitat com a persones, com això ha afectat a les persones més vulnerables socialment, vull dir que a sobre, per una banda, les pèrdues que hem pogut tenir nosaltres de familiars, d'amics i de sers estimats, altres persones a més han perdut la seva manera de sobreviure, de sostenir-se, i que es troben abocats a una desesperació. Vull dir, tot això, clar, afecta sentiments, emocions...
Partien ja... Això fa anys que Càritas ho ve dient, no? Ja partíem... Ja, la gent que tenim a Càritas ja partien de molt a baix. Vull dir, no és que hagin... que aquesta situació els hagi dut a la situació actual, sinó que ja estaven en una situació molt precària i la Covid el que ha fet és empitjorar aquelles poques, no? Aquelles poques formes que tenien de subsistència, sigui amb l'economia informal, amb els treballs en precari, etc. No?
Sí, tinc com una sensació de que aquest impacte aquesta vegada, aquestes persones que en aquesta situació, aquesta vegada ens ha vingut des de baix l'impacte. Un perill que tenim les persones que més o menys podem tenir una certa estabilitat de vida, ja sigui laboral o ja sigui de condicions, és que els impactes ens venen pel cap, perquè tenim bons informes, perquè veiem i rebem la gent. Aquesta vegada fa pensar quan aquells nens t'estiren a baix la vora del pantaló, que te l'estiren i que estic aquí, no? I ja no només ho penses, sinó que, ostres, que ho sents. No? I aquesta vegada jo crec que això ens ha deixat una mica a l'intempèrie, ens ha fet més propers a la gent que ja ho està sempre a l'intempèrie. I quan nosaltres diem ara que el Covid ens fa patir, bueno, de fet, amb uns, com el que deies ara, Conxa, no? Uns els hi suma patiment que ja tenien i uns altres segueixen patint, i malauradament, quan estiguem tots vacunats i sense mascareta i això, seguiran patint.
Sí,
avui jo crec que ens ha estirat una mica a la vora del pantaló, però sota de dir, vull que ho sentis, estic aquí, el patiment, perquè també sóc teu, tu també pots patir.
I davant d'aquesta situació, què podem fer o com ens podem situar?
Jo penso sincerament que hem de partir d'unes conviccions, no? No tenim elements objectius. Tot això que s'intenta molt des de mitjans, dir que ara segur això, no? Que tal dia estarà tothom vacunat i resulta que ara no arriben. Hem de partir molt de les conviccions nostres. Aquest món emotiu parteix molt de les petites fortaleses interiors que tenim. Jo me'n recullo unes de fortaleses interiors a partir de les quals crec que podríem construir tot aquest món emotiu. Una és aquesta cosa dels gestos que hem perdut, potser ens hem confós en perdre gestos i tornar-nos freds. Els gestos no són una cosa que ve de fora. El gest és una mica aquella lava de volcà que surt de dintre, i quan tu expresses estimació, quan tu expresses tendresa, quan expresses, hi ha un volcà interior que és el que... i el gest, la fesomia, el tocar-se, donar-se la mà, són les... però pot sortir per moltes bandes aquesta lava. Per tant, hem de poder crear gestos nous. Estar convençuts de que estem cridats a l'alegria, al goig, I això ho estem avui, com ho estàvem fa 3 anys, com ho estàvem fa 100 anys, o com la humanitat ho estava al temps dels romans. Hi ha una crida a que aquella vida que tens, la vida eterna, ja ens la arreglarà el Déu Pare, però aquesta vida que tenim aquí, que és l'única que ens han donat, està cridada al goig. I jo només tinc aquesta aquí. Jo no puc viure el goig que van tenir els romans. Jo avui, aquí, en la pandèmia, tinc una crida al goig. No? I aquesta convicció crec que intento que acompanyi tota la vida. I a partir després també la convicció de que ens reconstruirem a partir de tota la persona. No som pura sanitat. Hi ha persones que en situació de malaltia han viscut una plenitud de vida. Han sabut integrar-la, persones amb discapacitat, persones amb malalties de llarga durada, que són uns testimonis extraordinaris. Les persones amb qui treballem Càritas, aquelles persones que acompanyem i que ens sentim acompanyades d'elles, aprendre també d'elles que tenim tot un camí, no? d'assimilar que tota la persona pot cercar la felicitat. No només la bona economia, la bona salut, els bons amics, les bones situacions. Tota la persona, fins i tot en la precarietat, està tota ella cridada a reconstruir-se. Fes aquestes tres conviccions. Hem de trobar gestos nous perquè tenim molta capacitat, estem cridats al cotxe i per tant som-hi a la batalla de buscar-lo, i que tota la persona és la que reconstrueix, no? I quan perdem unes facultats hem de treballar amb unes altres, no?
Et sentia parlar i eres una esperança, no? Perquè la pregunta és, i tot això com tinc jo, com aconsegueixo aquestes convincions? Des de la realitat de que et trobes de que no pots abraçar certs estimats per protegir-te, vull dir, o com et dones, no, amb aquesta persona que estimes, o quin risc corres a abraçar amb aquesta persona que estimes, com totes aquestes mancances que tens i que has estat aportant, les relacions amb els amics, el fet de no poder acompanyar el dol a familiars i companys, tot això com ho pots transformar en un goig? Vull dir, és que molt bé, no? Vull dir, falten paraules per expressar el què, no? Però dius, com es fa tot això?
Jo crec que quan estem dient que hem de construir una nova motivitat, construir és totxo-totxo, i pensar que jo ara aquí vinc una estoneta, tinc una paraula màgica i això està arreglat, jo estaria parlant llavors des de la càtedra de Pere, llavors en aquest moment, no? Evidentment que és un treball dur, difícil, i com que és nova la situació, perquè encara que portem mesos i és nova, és difícil, però hi ha un aprenentatge que jo me'l demano per mi i el comparteixo si algú doncs s'hi apunta, que això ens ajudi a treballar les hores bones. És a dir, aquestes conviccions, quan tornem a les hores bones, comencem a treballar conviccions que ens serveixin per a les hores baixes. És a dir, aquest treball previ, o des de la fe, o des de les conviccions personals, des de l'humanisme, des de molts llocs, no viure en la superfície, aprendre a viure en una profunditat que després ens doni aigua de pou quan la necessitem. I una segona és creure que de debò el món de les relacions, el món de la... neix del cor, no de fora. O sigui, ens hem quedat mirant els gestos i potser ens hem perdut el cor. Que bé que ha fet gent que ha passat hores doncs, de telèfon trucant-se. I han sigut les trucades d'una qualitat humana extraordinària. La paraula ha guanyat un valor que no tenia. La paraula. Ens hem d'explicar més les coses. Potser ja no ens serveix tant un WhatsApp i és difícil, perquè n'hi caben poques de paraules. Hem descobert la necessitat de trobar-nos. I mira, una abraçada pot ser una abraçada d'una gran estimació d'un pare i un fill, dels avis i els nets, o pot ser també una abraçada traïdora d'ajudes. L'abraçada en si no és un valor. El petó en si no és un valor. Hi ha hagut molta gent que ha donat petons a canvi de diners. No, el valor neix del cor que busca expressar-se. I si realment el cor està ple d'allò que vols expressar, aquesta és la petita convicció, eh? Tenim prou creativitat la persona humana com per buscar-la per altres camins. I hi ha una força que és la força en la paraula. Explica allò que no pots fer amb gestos. Explica-ho. T'estimo, estic al costat teu. No perdem tant de temps en què no et puc abraçar. Ja ho saps que no. Portes una mascareta, no pots fer petons, ja està. Digue'm positivament què sents per mi. Digue'm positivament què vols al costat meu. Fem silenci junts, no passa res. Compartim un moment. Busquem aquests camins. No els tinc, eh? Si tingués la fórmula, mare de Déu, estaria venent llibres. Però estic segur que hi són, si realment són gestos que surten del cor. Si tot aquest espai que ja portem de lamentació, ara ja no estem parlant des de l'any passat, estem parlant des del cap d'un any. Ja ens hem lamentat. tornar a dir que la mascareta no ens deixa veure la cara, jo crec que és gairebé una pèrdua de temps. Ja ho sabem. Tornar a dir que no ens podem abraçar, però quant de temps fa que no ens anem abraçant pel món? Ja ho sabem. Intentem dedicar aquesta energia a buscar aquests camins nous, perquè aquest volcà interior... Ara, potser el que hem descobert alguna vegada és que aquest volcà no tenia tant de foc com semblava. I que potser moltes vegades i moltes petons, moltes vegades no responien a una relació cuidada, a una relació estimada. Aquest desig a vegades d'estar amb els ancians, d'estar amb les persones que trobem a faltar ara, potser a vegades ens ha revelat que quan ho teníem molt a l'abast potser no era de prou qualitat en alguns casos, amb els amics, amb altres... Però recuperem aquesta qualitat d'estimació. I una trucada, una mirada, una presència, segur que serà d'una riquesa extraordinària. Perquè el petó i l'abraçada, segueixo dient, en si no expressen necessàriament el que ens imaginem. Perquè s'han fet petons de franc i s'han fet petons pagats, i per tant, ho pot dir tot. Ara, en el cor, que bé ens ha fet persones que s'han quedat en silenci, ens han mirat, ens han estat a prop, busquem aquesta de la petita fantasia, no? Allò que deia Santa Teresa d'Àvila tan bo, la loca del convento, no? La fantasia, doncs busquem la loca del convento. Que bueno, que igual que ens porta a vegades a empipar-nos i coses, i això també ens porta a trobar camins nous per les coses del cor, no?
I aquests camins, mossèn Ramon o Conxa, que esteu, estàvem parlant, no? Aquests camins que ens han de permetre... deia recuperar de manera integral la persona, no només des de la part social, des de la part econòmica, la feina, sinó contemplant-la de manera integral. Què podem fer des de Càritas o des de l'acció social de l'Església, o potser des de qualsevol àmbit, no, dels que ens dediquem a l'acció social o a ajudar les persones? Quins són aquests camins que podem...
Jo n'hi ha un de camí que crec que no el podem perdre de vista, que és un camí difícil, però que és el camí que ens portarà joia al qui dona i al qui rep, que és descobrir que la persona, tota ella, necessita. No ens creiem aquest missatge del segle XXI de que les persones són una mena de trossets. Jo tenia un professor d'història que recordava sempre, diu, estem tan especialitzats, diu, que a vegades aviat serem llicenciats en l'estigmatisme de l'ull dret de la libèl·lula, però a l'esquerra no en sabrem res. Tota la persona necessita, és creure'ns que tota la persona necessita ser acollida, tota la persona. Les persones no són ventres que s'atipen, les granges també atipen, i no són treball social ni són treball necessàriament carinyós, després maten la bèstia, no tipem cossos, no posem sostres a cossos, acollim persones, i per tant aquest sentit integral de la persona, si al costat d'un aliment no s'hi dona una mica d'alegria, una porta d'esperança, no estem donant res. Aquest és un camí, i quan dic això no dic només una persona en la pobresa, sinó que pot ser el nostre familiar, que potser resulta que gràcies a Déu menja molt bé, però és descobrir que la persona necessita moltes coses, i aquí nosaltres cal que ho tinguem per poder donar, i per tant recuperar una espiritualitat, i aquesta crec que és clau, que sigui llum, no que sigui una porta. Les espiritualitats portes són perilloses, perquè quan ens tanquen a dintre, i nosaltres pensem, jo ja estic molt bé, o ens fan una mica alienats, no? I tot passarà al cel, tot passarà... No, una espiritualitat que sap veure en l'altre un germà, no? I per tant, el tinc a dintre i està fora. I Déu està al cel, però Déu està en aquest germà. I aquesta espiritualitat molt integradora a la vida. De manera que la trobada amb l'altre sigui una trobada que comunica aquesta vida fraterna. Que no li va mirar l'estigmatisme del dret de la libèl·lula perquè ara avui té gana, però demà necessita... És una persona que necessita compartir amb els altres per ser feliç, com tu també necessites compartir. I en aquest diàleg jo crec que la nostra emotivitat es convença permanentment quan es dona. I després també aquesta cosa molt important, que és evitar aquests riscos, unes espiritualitats que són extemporitzadores, que diríem. És a dir, què vol dir això? Vol dir enviar la felicitat a un futur, aquesta mena de consciència, treure'ns a la sobre de que serem feliços quan el Covid no hi sigui. Això ho vam dir el 2008, quan vam dir que quan passés la crisi seríem feliços. I ara ens ve el Covid, i després del Covid ens vindrà el que sigui, o un ull de poll, ens vindrà qualsevol cosa. el perill de la nostàlgia, que és al revés, deixar la felicitat se'ns ha quedat enrere. Quan la recuperarem, doncs jo no sé si vull recuperar la felicitat de fa un any. Jo estic esperant la nova que vingui. La de fa un any ja se m'ha gastat, ja em sona una mica caducada. No tinc ganes de recuperar la felicitat de fa un any. Estic esperant la nova que em vingui, i si pot ser, avui mateix. I després aquest parany terrible del pessimisme, que és creure que la felicitat és impossible. Això és molt llatí, és molt mediterrani nostre, d'aquí ens sap greu hasta celebrar les victòries, no? Perquè no fos cas que ens vingués una derrota, us ja vindrà, ara celebra que hem guanyat, no? Sobre aquests elements crec que podem construir una esperança renovada, eh? Una espiritualitat que no té portes, no? Que és llum, que il·lumina tota la vida. Si és una espiritualitat que ens tanca, deixeu-la, no serveix. Una espiritualitat on Déu queda tancat en una cambra que no pot sortir la vida, doncs no ens serveix. I aquest no apartar la felicitat del present, perquè o som feliços ara o no ho serem.
A mi m'agrada o m'està agradant molt compartir aquest espai amb tu, perquè en què em quedo de tot això o què puc fer, no? És, jo diria, donar la paraula al cor o donar la paraula al sentiment, vull dir, cosa que moltes vegades no fem per vergonya, per timidesa, per por, per el que ens diran, per el que sigui, o perquè no tenim paraules, eh? Vull dir, a vegades també pot ser això. Però dius, penso que si fossin capaços de dir realment el que sentim, això vol dir temps. Temps de dedicació a l'altre, vull dir, i és molt fàcil escriure en WhatsApp i és més difícil, o necessita més temps, marcar un número i estar parlant amb l'altra persona. Bueno, penso que si som capaços de fer aquest pas, aquest gest de donar pas a la paraula al cor, sí, portarem millor.
I que durem molt per descomptat que l'altre ja ens pesca, no? I que quan jo he fet un gest, quan jo he fet una cosa, l'altre ja m'ha entès. Un missatge no és un missatge fins que arriba al cor de l'altra persona i és entès com a tal. Deixar un missatge, si a mi em dona persona i em dona un missatge en rus, pot ser molt maco un missatge, però jo em quedo igual. I el rus estarà content perquè a mi ja t'ho he dit, però jo ho he entès. Buscar l'art de conviure. Jo crec que aquest moment ens ha d'ajudar a trobar un art nou de conviure. Ja sigui conviure amb els que tenim a prop, aquests famosos nuclis de convivència, bombolles, ficle com vulguis, a conviure en el nostre entorn social, a conviure amb unes persones a les quals volem servir des d'una entitat social, a aprendre a conviure, no seccionar tant. És a dir, jo ara aquí sóc família, ja sóc feina, sóc no sé què. Jo ara aquí a tu et serveixo, jo sóc servidor. Aquí, aquestes seccions tan seccionades fan que mai arribem a veure una persona. Al davant sempre tenim algú, no? Un cas per resoldre, o una persona que et reclama, o una... Mai tenim algú. Llavors hem de passar a l'algú, que no és gaire català, però s'entén, a l'algú. Hem d'arribar a trobar algú al davant nostre, i aquest, jo crec que aquest impacte, aquesta fam de l'altre, ens hauria de portar no a recuperar l'altre de fa un any. Em fa molta por aquest afany de recuperar. I la lliçó on està? He anat a l'escola i no he estudiat. Ja ho sé que els patis són més divertits, oi? Però hem anat a l'escola i no hem estudiat en aquest moment. No tinc cap ganes de retornar a la situació de fa un any. M'agradaria carregar un sac d'aprenentatges d'aquest any i trobar una nova situació i viure l'esperança diferent com la vivia i les relacions amb els altres diferent com les vivia. No tinc cap ganes, de veritat. Ai, quan tornem a la... No tinc ganes de tornar a darrere, però quin avorriment, si ja ho hem viscut, el que teníem a darrere. I hem vist on ens ha portat, eh? Pues, per tant, apren dels buits, intenta omplir-los i fes una cosa nova que serà molt més divertida. I ja m'enteneu, quan dic divertit, vull dir ple. No.
Si fem, no? Si seguim els mateixos camins de sempre, arribarem als mateixos llocs de sempre. No?
Sí.
Doncs moltes gràcies, Conxa i mossèn Ramon, que ens han acompanyat avui aquesta estona. Crec que és un, com a Càritas, no? Parlem sempre dels reptes que tenim com a Càritas, de com acompanyar les persones. I com bé dèieu, no? La Covid ens ha portat una realitat que no la volíem, segurament, però que potser ens donarà oportunitats per canviar o per mirar la mirada que teníem des de Càritas i poder canviar allò que, com estàvem dient, ens ha portat fins on ens havia portat i, com hem dit al començar, no era aquell... O sigui, aquest passat tampoc era una situació idíl·lica per moltes persones, sinó que al revés, que estaven patint, i tornar en aquella situació tampoc és la solució, no? Doncs, bueno, com us deia, gràcies, Conxa i mossèn Ramon, per acompanyar-nos.
Bona nit.
Bona nit.
I, Ignasi, ens trobem d'aquí una estoneta. Fins ara.
Fins ara, Francesc, hem compartit uns minuts amb Conxa Márquez i amb mossèn Ramon Bosch. Seguim ara amb l'actualitat i després el testimoni.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas Internacionalis ha difós un comunicat en què reclama l'adopció de mesures urgents per aconseguir que ningú no es quedi enrere en l'accés a les vacunes contra el Covid-19, especialment als països del sud en situació més vulnerable. Aquest escrit, signat pel cardenal Tagle i pel cardenal Turkson, entre d'altres, l'entitat catòlica recorda que des de l'any passat la humanitat s'ha vist sacsejada per la por i la incertesa a causa del virus i posa de manifest la fragilitat i la vulnerabilitat de l'existència humana. Tot i les dificultats viscudes el 2020, hi ha dades per a l'esperança. Així es va expressar Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, en presentar les dades d'ocupació de feina amb COR, el servei d'acompanyament a l'ocupació de l'entitat diocesana. Malgrat la pandèmia, 500 persones ateses per aquest projecte han trobat feina durant el 2020. Més de la meitat d'aquests contractes, a més, han estat a jornada completa i els sectors on s'han inserit més persones són els relacionats amb el manteniment, la neteja i la consergeria. Seguim repassant l'actualitat. Les situacions que viuen les persones sense llar o que es troben en habitatges insegurs o inadequats sempre han estat extremes, però amb la pandèmia que vivim, en què es demana confinament i per poca activitat al carrer, les persones sense llar queden molt exposades. Patricia Rubio, directora de Banca d'Institucions de CaixaBank, va signar un conveni amb Francesc Llong, director de Càritas Diocesana de Terrassa, per ajudar les persones amb dificultats personals i socials, sense xarxa de relació, amb problemes econòmics, sense un habitatge estable, amb una aportació de 20.000 euros, afavorint la rehabilitació i la progressiva inclusió social de les persones més vulnerables. I l'Assemblea Diocesana de Càritas Vic es va reunir de forma telemàtica el 6 de febrer passat amb la participació de més de 80 persones representants de les 42 Càritas de la diòcesi. S'hi van tractar temes de gran importància que afecten directament el funcionament de l'entitat i l'atenció i l'acompanyament a les persones que atenen, com ara l'aprovació dels nous pressupostos, les bases del Fons Diocesà i del Fons Modulell per a l'any 2021, així com la nova estratègia del tèxtil.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El grup de treball d'anàlisi social ha elaborat un informe sobre l'impacte del Covid en les persones ateses per les diferents Càritas a Catalunya. Per conèixer una mica aquest document, tornem a connectar, com ja us comentàvem abans, amb Sant Feliu de Llobregat, on tenim el Francesc Arnaez. Ell conversarà uns minuts amb Sandra Costa, de Càritas Diocesana de Vic. Donem pas ja a Francesc Arnaez. De nou, bona nit.
Bona nit, Ignasi. De nou, ens trobem ara amb la Sandra Costa, que és de Càritas Diocesana de Vic i és membre del grup de treball d'anàlisi social, que és un dels grups que hi ha de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. I volem xerrar una estona amb ella perquè ens expliqui els informes que s'han estat realitzant sobre l'impacte de la Covid en les persones que tenem a Càritas, bueno, les diferents Càritas amb diocesanes amb seu a Catalunya. Així que molt bona nit, Sandra.
Hola, bona nit, Francesc.
Jo començaria, Sandra, si et sembla, que ens pogués explicar aquest informe d'on surt, quina ha estat la trajectòria o com ha estat el procés aquest d'elaboració d'aquests informes, que ja hi va haver un primer informe i ara se n'ha fet com una segona onada, no? Que ens poguessis explicar així breument una miqueta.
Doncs mireu, aquest informe s'emmarca en la línia d'estudis que ja va engegar Càritas Espanyola per cooptar quin era l'impacte de la crisi de la Covid, no? Les llars acompanyades per Càritas, i que després les Càritas catalanes també ens hi hem sumat. Llavors, aquí a Catalunya ja s'han dut a terme dues enquestes en diferents períodes. El primer període és el que es va realitzar, no? Per cooptar precisament els efectes immediats, no? del primer impacte, de la primera onada de la Covid. I aquest segon informe surt precisament en un moment en què hi ha un desconfinament i, per tant, recull les informacions, les dades, no? Les situacions de les famílies, les mateixes que es van entrevistar, que es van fer les entrevistes per telèfon en el primer informe, en aquest període de juny a setembre. Per tant, no coincideix en una segona onada de pandèmia, sinó que és en un moment de desconfinament i abarca aquest període d'estiu. Anunciar-vos, però, que sí que hi haurà ja un tercer informe i que just culminarà just després d'un any de l'inici de la pandèmia. Per tant, les dades que recolliran aquest tercer informe sí que coincidiran en aquesta segona onada i ja tercera onada de la pandèmia. Però sobretot el que és important és que tindrem la perspectiva de tot un any.
Sí, la finalitat de l'informe al final era copsar, no?, l'impacte que havia tingut aquesta pandèmia que no ens esperàvem, o aquesta situació que no ens esperàvem, en les persones que teníem des de Càritas. Però, Sandra, explica'ns quina era aquesta situació. Parlem també del primer informe, perquè és inevitable, no?, aquesta, de parlar de la primera onada. Quina era aquesta situació prèvia, d'on veníem? I explica'ns una mica aquest moment actual que reflexa aquest segon informe.
Correcte. És a dir, com dius, Francesc, la finalitat precisament d'aquest segon informe que surt en aquest moment després de l'estiu, no, que recull les dades del treball de camp, és aquest moment de l'estiu, volíem intentar posar el focus en veure la realitat de les famílies que estem acompanyant, saber com s'estaven adaptant i com afrontaven aquesta situació nova per tothom després d'haver passat un primer impacte fort amb l'inici de la crisi sanitària. I, per tant, també comprendre fins a quin punt havia existit un cert alleugerament a les llars ateses per Càritas, no? Quan ja el punt de partida ja veníem d'aquesta crisi sanitària i, per tant, ja amb efectes socials i econòmics damunt de les famílies, el punt de partida ja era d'una gran precarietat i vulnerabilitat. Per tant, hi ha un context que no podem perdre de vista, que jo em diria com aquest mar de fons, que ja anunciàvem fins i tot quan ja fèiem el primer informe de l'impacte, i que FOS ens ho va remarcar i ens insistia molt, que ja partíem d'una debilitat estructural del nostre model socioeconòmic, no? I que ara precisament podem entendre perfectament de què es tractava, no? I d'aquesta societat insegura i precaritzada en aquell moment. Arriba l'impacte de la primera onada de la pandèmia, aquest impacte amb aquests efectes socials i econòmics, no? I que, per tant, les aigües en les que vam estar navegant des del març, diguéssim, fins al juny, i que reflectíem en aquest primer informe, vèiem això, que era allò que dèiem del ploure sobre mullat, no? Perquè de cop les famílies perdien les feines, no? Tant en l'economia formal com informal, disminuïen els ingressos, hi havia serioses dificultats per adquirir els aliments, etc., no? Per poder pagar els lloguers, la salut física i per tant també la mental, començava a estar, no, a viure, es vivia ja en patiment. I de cop arriba l'estiu, no? I sembla que hi ha com una aparent, no? Estem aigües més en calma, no? I per tant aquest desconfinament es viu com un cert alleujament. Per tant, aquest segon informe capta això, no? Que sí que en certa mesura es reactiva bona part de l'economia formal i informal, però les famílies que tenem a Càritas, la seva situació continua sent d'una gran fragilitat, d'una gran debilitat i de molta incertesa. I això no ho podem perdre de vista. D'acord? Aquest seria com una mica aquest context, no? De dir, aquest mar de fons, aquestes aigües amb les que ens hem trobat navegant, i aquest tercer informe que recull una mica l'aparença de sembla unes aigües tranquil·les perquè estem, no?, en un estiu, ens desconfinem. I això ens fa pensar que, bueno, que cada cop, no?, que potser ens arriba aquesta sacsejada d'una nova onada, doncs tot ens trontolla, no? I l'informe recull això, aquest moment de què passa, quins són aquests efectes en la vida de les persones, tant a nivell laboral com a nivell, doncs, dels ingressos, què passa amb les prestacions, tant l'autonòmica com l'estatal, si es serveixen realment per revertir una situació, no?, d'estar a la intempèrie, no?, i amb molta fragilitat, l'habitatge, les dificultats que tenen en l'habitatge, quines són en aquest moment, no?, de quan recollim les dades en aquest segon informe, etc. Hi ha diversos efectes que, si vols, podem anar resseguint una mica.
Sí, exacte. Sí que, com deia la Sandra, aquest segon informe potser és la fotografia d'un moment de treva o de calma, perquè després sí que és veritat que hi ha hagut... a nivell sanitari, no? Pues, potser una o dues onades de Covid fortes que potser recolliran, no?, aquest tercer informe que ens explicava la Sandra, que, sí, que ben aviat es començarà a fer. Uh-huh. Però sí que, i el que et demano ara, Sandra, sé que és molt difícil, no?, perquè amb, sí, el temps que tenim, de poder que ens poguessis això exactament explicar aquestes causes, aquests efectes, uh-huh, que ha tingut o que ha recollit aquest informe, no?, en les persones. Sé que és difícil, perquè...
Sí, intentarem a veure
resumir
si podem donar, no?, aquests enunciats que ens ajudin precisament a copsar aquesta situació del que va ser aquell moment. A veure, sí que quan posem el focus, no?, en la vida de les persones, veiem que hi ha una sèrie de circumstàncies, no?, que les seqüeles podrien arribar, doncs, a ser molt profundes, no?, i no podem, doncs, obviar, doncs, que hem de començar parlant de la situació, doncs, de precarietat i de fragilitat, per exemple, en nivell laboral, val? És a dir, l'informe recull que hi ha una millora, és cert, però podríem dir que més de 6 de cada 10 persones es troben en una situació molt fràgil davant del mercat laboral. És a dir, el mes de setembre sí que podíem veure que gairebé la meitat de les persones encara continuaven sense feina, estan a l'atur. I just, no?, doncs, un percentatge més baix del que hi havia, doncs, abans de començar, doncs, la pandèmia, doncs, estaven en una ocupació informal. Val? Però què vol dir, doncs, això? Que hi ha realment una precarietat per tirar endavant, doncs, les seves vides, i que si es va generar una mica de feina durant aquest estiu, n'hem d'oblidar que són feines precàries, en condicions, doncs, poc segures o mal remunerades, però que per molta gent era una estratègia de supervivència. Val més això que res, no? Per tant, aquesta precarietat laboral es manifesta així, i també es manifesta, doncs, en què molta gent va aconseguir un lloc de feina durant aquest període, però sí que tenien la percepció i la sensació d'haver d'assumir alguns riscos, no?, en la pròpia salut, però que, tot i ser conscients que s'havia de protegir, era important tenir un lloc de treball per poder, doncs, aconseguir realment uns ingressos, no?, per poder tirar endavant. Llavors, què passa? Que trobem que hi ha un nombre important encara de llars que estan sense ingressos, no?, i que, per tant, viuen situacions de pobresa molt severa, no?, degut a aquesta precarietat laboral, doncs, no poder accedir a un lloc de treball, doncs, comporten no disposar d'ingressos. I, per tant, doncs, tenim de les persones que estem acompanyant a Càritas, doncs, això, gairebé un 17% que no tenien ingressos ni del mercat laboral, ni de prestacions, ni de subsidis, no?, i, per tant, depenien 100% dels ajuts socials d'entitats o d'ens públics, no? Què passa? Que en una situació així, que ens adonem també que aquest sistema de protecció, doncs, és insuficient. I, per tant, les prestacions tant autonòmica com estatal no compleixen amb aquesta funció de garantir, doncs, uns ingressos mínims, no?, per cobrir aquestes necessitats molt més bàsiques. Que destaca aquest informe? Que precisament, ostres, doncs, hi ha un nombre important de persones que estem atenent i acompanyant que no coneixen la renda garantida, no?, de ciutadania, o tampoc doncs, l'ingrés mínim vital, que és un ingrés que just s'ha creat en aquests moments de pandèmia, no? Per tant, doncs, i aquí hem de també enllaçar-ho amb dels principals motius, no?, per poder accedir a aquestes prestacions, doncs, és la burocratització, no?, que hi arriba a haver-hi, la dificultat i la complexitat, o aquesta excessiva digitalització per poder fer tots aquests tràmits, no? I, per tant, això ja és un obstacle, una barrera per poder accedir, no? Podríem parlar de les incompatibilitats de les dues prestacions, no? O fins i tot doncs, que un bon nombre de persones de les que estem acompanyant i acollint des de Càritas que queden ja d'entrada excloses d'una i de l'altra, no? I això no ho podem perdre de vista, no? Perquè si precisament podem parlar de quins són els perfils que més estan acusant, no? I ben estan patint aquests efectes, no podem oblidar que per una part, que és el que també destaquem en l'informe, són les persones amb situació administrativa irregular i les llars monoparentals. Que això sí que en l'informe hi ha un apartat en què, si ho podeu llegir, doncs allà doncs es pot veure amb dades i constatar com són els principals afectats d'aquesta situació. No? No tenir ingressos per poder cobrir les necessitats més bàsiques i, per tant, també dificultats i efectes en relació a l'habitatge. Aquí l'exclusió residencial continua sent, doncs, està a l'ordre del dia de les famílies que estem atenent a Càritas, no? Perquè no es pot fer front al lloguer, estem parlant d'un 45% de les persones no poden fer front doncs, al lloguer. Recordem que gairebé el 80% de les famílies que estem atenent viuen en lloguer o en situacions de relloguer. Tampoc no poden pagar les despeses de subministrament i, per tant, s'han vist obligades moltes a canviar d'habitatge per poder aconseguir un habitatge doncs, el més econòmic, etcètera, no? O bé també s'han trobat viure sota una amenaça, no?, d'expulsió, etcètera, no? Això també ha passat, no?, en aquest context que dèiem de desconfinament, en aquest període d'estiu, no? I, evidentment, un altre dels efectes que també en l'informe s'explica doncs, llargament i que ja mencionàvem, no?, amb una de les dificultats precisament que tenen les famílies per poder, o que han expressat que tenen les famílies per poder accedir a les rendes bàsiques, doncs és a causa de la digitalització de les nostres vides, no? Doncs que ha arribat per quedar-s'hi, no? I això ja no ens marxa, no? I per tant, això hem de ser tots molt més conscients de les dificultats que suposa per moltes persones, no? I per això doncs aquest concepte, no, de l'apagada tecnològica, no, com a nou un factor d'exclusió social important, perquè què està suposant per les famílies, doncs ja no només no de disposar o no d'aparells electrònics, de dispositius electrònics o de connexió, sinó també tenir les habilitats per poder-les utilitzar, no? I després, doncs, des de l'inici de la pandèmia, doncs ara aquests mesos ens veiem que això doncs, ha augmentat, hi ha hagut un augment, no? Que hi ha hagut, per tant, i això què implica? Doncs moltes més barreres als drets i a les oportunitats de les famílies, no? Sobretot aquelles famílies que tenen fills, no? I, per tant, també en aquest informe el que també reflectim és com totes aquelles llars que tenen fills, doncs aquesta apagada tecnològica, aquest factor de la bretxa digital, com també repercuteix en l'educació dels seus fills, no? Per tant, doncs, en l'informe recollim, per una banda, els efectes que va suposar viure, evidentment, aquest confinament educatiu, no?, respecte a les dificultats a l'hora d'acabar el curs. I recordem que era el setembre, per tant, les famílies, que se'ls va preguntar, doncs, sí que doncs, reconeixien que havia sigut difícil que els seus fills doncs, haguessin pogut acabar el curs amb certes garanties, no? I podríem dir que una de cada quatre famílies doncs, ha tingut dificultats, no?, en aquest acabament de curs, no? Per falta bàsicament de mitjans o per poder-los realment oferir-los un suport, no?, en els seus propis fills. No podem oblidar, no?, que aquestes desigualtats d'oportunitats per aquesta infància i adolescència, això ens preocupa. No ens preocupa perquè, per exemple, per trencar aquest cercle de la pobresa o de la transmissió intergeneracional, l'educació és la clau, no?, també. I per tant, doncs, quan un infant i un adolescent ha de viure en un context, no?, on la lluita per la supervivència, podríem dir, és el pa de cada dia, no?, carrer, no es disposen d'ingressos per poder pagar el subministrament o no tenir doncs, la llar en condicions, no poder accedir a alimentació. O sigui, tots aquests elements doncs, van una mica minvant aquestes possibilitats, aquestes oportunitats de poder doncs, seguir amb certa normalitat doncs, els seus processos d'aprenentatge. No? I finalment, doncs, també l'informe menciona tot el que té a veure amb el que és la salut de les persones. Evidentment, els impactes en la salut, no? Doncs, no només físiques, és a dir, sí que hi ha una part que recollim la convivència doncs, de les famílies amb la malaltia, ha augmentat no? al setembre respecte a les dades que no li sortiren al primer informe, i, per altra part, doncs també hi ha més casos diagnosticats en aquest segon informe, també es diuen les famílies, però sobretot no només els efectes amb la salut per part de raons econòmiques, no? doncs d'accedir a aliments o medicaments, sinó sobretot l'impacte en la salut mental i psicosocial. Hi ha hagut un empitjorament no? degut a aquest confinament i sobretot una por, no? una por que podríem dir que ha quedat com instal·lada no? i que no gosen, persones que no gosaven fer doncs, vida més a l'exterior per por al contagi, per possibles conseqüències físiques, etc.
Les conseqüències veiem, Sandra, que al final, com bé deies al començament, eren factors no, de desigualtat i de vulneració de drets que ja s'estaven donant abans de tota la crisi de la Covid, no? però que, evidentment, aquesta pandèmia ho ha fet més evident no? en alguns aspectes. I jo crec també no? que no amb una voluntat de ser alarmistes o pessimistes, no? però jo crec que aquest tipus d'estudi o ens ha d'ajudar a veure quins reptes tenim no? com a societat i com a Càritas, sobretot a l'hora d'acompanyar a les persones que estan patint, que ja
Correcte.
Patien, però que ara encara més estan patint. No?
Correcte.
Doncs ens queda aquest, no? aquest tercer informe que s'elaborarà des del grup d'anàlisi social no? i que esperem que també puguem parlar-ne quan estigui elaborat i veure com ha estat aquest any i com ha afectat aquest any de pandèmia. No? Moltíssimes gràcies, Sandra, per aquest esforç de poder resumir aquest informe, no? que segur que estarà disponible a la web de Càritas Catalunya. I que això, no? que com deies, que convidem a que li fem, bueno, que si li pugui fer una ullada no? per poder veure que més concretament tots aquests efectes i aquests resultats d'aquestes enquestes.
Molt bé.
Moltes gràcies, Sandra.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. I, Ignasi, moltes gràcies. I ens veiem ben aviat.
Gràcies a tu, Francesc, i gràcies també a Sandra Costa de Càritas Diocesana de Vic. Arribem a la recta final amb l'agenda i el comiat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Algunes previsions. Càritas Barcelona i la Fundació Ecologia Emocional han organitzat per a demà, a 6:15 de la tarda en format online i fins a 7:45, un taller d'ecologia emocional per a personal docent i no docent de la comunitat educativa per compartir l'impacte emocional de cadascú i trobar eines per reprendre la vida professional amb serenor. Divendres, des de les 10 del matí fins a les 12 en format online també, Càritas Diocesana de Barcelona farà una sessió informativa sobre voluntariat. I dissabte se celebra el Dia Mundial de la Justícia Social. Amb aquests apunts ja ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Ens queda recordar que ahir van votar els catalans en unes eleccions històriques on, novament, des de Càritas demanem consensos per afrontar el gran drama dels pobres i dels necessitats. Fem nostra la frase del Papa, molt interpel·ladora, no oblideu els pobres. L'adrecem als nostres parlamentaris elegits ahir i al futur govern. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. La veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 a Ràdio Estel. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.